Jo ja tinc entrades per en Ferran Palau, a l'octubre.
Fixa't.
Imagina't.
Ah, jo també. Sí,
també les tens, si ho vam comentar. Sí, sí.
Aquest programa l'hem fet ja, l'estem repetint.
No, perquè vam escoltar l'avançament del disc que va fer, sí, sí. Ho vam escoltar un dia a la cara B.
I era el dia que sortien les entrades per al concert. És a l'Apolo?
Per a l'El 62.
Ah, doncs just sí, sí, sí. Bàsicament.
Allà.
Doncs ja saps.
Jo és que,
si no vas,
jo és que ahir em vaig comprar unes entrades
i ja no dona per
que serveixen per tot l'any.
Sí, sí.
És el que et vull dir.
Ah, val, val.
Anem un està darrere de l'altre.
Les de Ludovico.
Fila davant, fila darrere.
Les de Ludovico i Neudi, sí, sí. Estem a la fila 5 i a la 6.
Jo a la 5 i a la 6.
O sigui, tu a la 5, tu estàs darrere. Li podràs fotre patadetes.
Sí, sí, sí.
Podràs molestar. No agafis cap carmel i el comencis a obrir, que fa molta ràbia, això. Bé.
En fi.
Però sí, Joan, és el principal... és el cap de la colla antigen fent sorolls als llocs.
Sí, sí, també és veritat.
Un minut, que passen a les 10 del matí. Dèiem dia històric avui al Congrés de Diputats per la llei d'amnistia. Per tant, un dia per recordar. Do you remember, Vallès?
Do you remember? El 1640 va morir el gran pintor Pieter Paul Rubens, un gran pintor barroc de l'escola flamenca.
Després el fer motorista, Rubens Barrichello.
I després youtuber, el Rubens.
El Rubens. En fi, Rubens, que ens va deixar obres com el Judici de París, que es troba al Prado, o el tríptic de l'Elevació de la Creu, que està a Bèlgica. Obres increïbles, molt singulars de la pintura barroca de l'escola flamenca. En fi, un gran artista. Què més? Un dia...
Els flamencs de l'Albufera de València, estem parlant?
No. L'escola flamenca.
No, com aquest programa ja l'hem fet, dic igual, saps? També aquesta part està repetida. Val.
Sabia que diries algo dels flamencs d'ahir. Sabia.
Ens anem coneixent.
Tal dia com avui, també el 1906, es va inaugurar el túnel del Simplon, als Alps, que comunicava Itàlia i Suïssa.
El túnel del Simplon.
El túnel del Simplon, sí, sí. I un 30 de maig de 1925 es va patentar un dels invents més importants de la humanitat.
Quin? Perquè,
parlem de... la cinta adhesiva transparent, és a dir, el Cello.
Molt bé. Yep. És veritat.
El gran Cello.
Cello és la marca, realment, no?
Sí, sí. Sí.
La marca s'ha menjat el producte.
El Pabimbo, el els típex. Donuts, el Típex,
el Danone,
les Bambes,
el Colacao, el Colacao.
M'encanta, aquest tema. Quan les marques es mengen el producte.
Hi ha un llibre... el vaig llegir fa molts anys, que es diu No Logo, que tracta una mica sobre aquesta relació marques, comerç, com se'ns fica tot dins del cap. I és una passada de llibres, el recomano de la veritat si voleu entrar a tot aquest món.
El buscarem, doncs. Un 30 de maig del 1969 va sortir el single The Ballad of John and Yoko dels Beatles. Standing in the dock at some Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac said you've got to go. I seguint amb música, un 30 de maig de 1991, la banda de rock britànic Queen va gravar el seu últim videoclip, These Are The Days Of Our Lives. Va ser l'última aparició un videoclip d'en Freddie Mercury abans de morir, on ja es podia veure el videoclip, estava visiblement afectat per la sida. Per cert, per acabar el tal dia com avui, hem de recordar també a Salvador Puig Antich, que va néixer un 30 de maig de 1940,
doncs mira,
activista i anarquista català, tot un símbol de l'antifeixisme al nostre país, un dia com avui va néixer.
Mira, precisament un dia com avui no està més reivindicar que la causa segueix oberta, que aquí mai ningú ha demanat perdó i que estaria bé que com a mínim s'anul·lés aquest judici. Estaria molt bé, que és una qüestió que les tres germanes fa anys i panys
ja ens ho explicava,
que demanen i que ho van explicar a Molma Giró precisament des de la presó de la Model, que és on es va trobar Salvador Puig Antich. En fi, dit això, a part del Congrés dels Diputats, a part, la gent parla
una mica,
molt, eh?
Parla una mica, anem a triar una frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Un commissariat.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles que tu sais vos mots.
Avui he triat, Joan, una frase de la teva vida. Ahir vas tenir a bé compartir amb els teus seguidors a X, entre els quals tinc l'honor de trobar-me, una frase escoltada pel carrer i amb la que et vas dir, en fi, que...
Ah, val, però la frase no és meva, eh?
T'identificaves. No, és de la teva vida, però no és teva. Però t'identifiques, segons diu el teu post a X. No m'estic inventant res.
Espera que vagi llegint el post perquè no...
La frase fa referència al romanticisme i diu així. És que jo, com a romàntica empedernida... No sé, suposo que algun dia tindrà sentit tot plegat.
I jo tuitejava, no saps com t'entenc, companya.
Doncs, com deia en Lelutier...
Analitzem la frase.
D'entrada, abans que res, he de dir que la frase, per molt maca i somiadora que sigui, conté un error enorme de català correcte. Resulta que la paraula empedernida és un castellanisme com una catedral. Consulta't el mestre Virgili.
Empedreïda.
D'urgència s'ha de dir empedreïda. Sí. Empedreïda amb dièresi. Per tant, aquí, petita taca en la sabidoria popular, però no passa res, anem amb la frase. És que jo, com a romàntica empedernida... A veure, abans que res, sabeu el que és el romanticisme? Perquè aquí tenim una persona que s'identifica com a romàntica. Dues, en realitat, perquè tu et personalitzes amb aquesta idea. Uh-huh. El romanticisme és un moviment cultural i artístic dels segles XVIII i XIX que valorava l'expressió dels sentiments, la natura, la imaginació i la subjectivitat. Uh-huh. I reaccionava contra el racionalisme de la il·lustració i de la revolució industrial, és a dir, passió contra raó.
És que ja saps que soc molt del XIX.
Buscant l'autenticitat i la espiritualitat, i la literatura i les arts exaltava la llibertat creativa i l'individualisme. Segurament la persona el que volia dir és que creu en l'amor boig i eterno en 5 minuts, i donar-ho tot i tal, aquesta vessant apassionada de la vida i no tant el moviment cultural, però bueno, és que jo, com a romàntica empedernida, no sé. Ai, mira, aquest no sé, què vols que us digui, hi ha dubtes, El romanticisme la fa patir, jo crec, que no acaba de veure clar, que segurament es lliura de manera incommensurable a cada cosa que fa per amor i no rep el mateix. Xorpretxa, xorpretxa. Uh-huh. És que jo, com a romàntica empedernida, no sé, suposo que algun dia tindrà sentit tot plegat. La part final de la frase, efectivament, ens ho confirma. De moment, res té sentit, o com a mínim una gran part no té sentit. Aquesta fe en el romanticisme no funciona. Però, clar, ets romàntic, és complicat, no? Com que no t'ho pots treure de sobre. Si ets romàntic, és romàntic. Igual que amb els anys... Sí que a lo mejor pots evolucionar una mica, però, bueno, donde hubo siempre queda. En resum, que ojo també el romanticisme, que lo carga el diablo, però bueno, tal vegada arribi el dia en què tot tingui sentit i trobi un altre romàntic com ella, i doncs vivamos felices i comamos perdices.
I atenció amb la gent que parla fort pel carrer, perquè...
Perquè a Trias sí, enseguida es puja qualsevol carro.
Tinc el dit molt fàcil, jo. Tot acaba a Twitter.
Arriba a escoltar una altra cosa i també...
Tot acaba a Twitter al 9X. No s'ha dit mai a la inversa.
Al 9X.
Fixa't.
La fase. Vinga, va, tranquils, ànims, romàntics. Vosaltres podeu.
Giro a lo tuyo.
Sobreviure.
Espera't, que de seguida anem a l'auto i jo abans, però anem cap al Congrés dels Diputats perquè és a punt de parlar, després d'una dura bronca, però una dura bronca, entre Gerardo Pisarello i l'extrema dreta espanyola. És a punt de parlar el grup parlamentari del PSOE, el diputat socialista que ja ha pujat a... No, segueix la bronca al Congrés dels Diputats... amb Abascal de peu, en fi, vaja.
Presidenta del Congrés demanant...
No sé si és que estan, Jordi, apagats els micròfons dels companys. Ara. És que no sentia. Estava escoltant com molt de fons i no els escoltava. Té la paraula el diputat Rallo per part del Partit Socialista, si el deixen parlar, perquè ara mateix hi ha una bronca bastant contundent al Congrés dels, al Congrés dels Diputats, l'extrema dreta que no està deixant parlar a l'orador, Òscar Precha, que diria aquell. En fi, li acaben d'etzibar traïdor al diputat socialista, que és a la de tribuna, i encara no pot parlar. Aquesta és la cridòria que se sent des del... Això és el que se sent des del Congrés dels Diputats ara mateix. Tot això són insults, eh? De traïdores. Els hi retornen amb crits de fascistes des dels bancs. Intueixo que...
Però, senyor Rayo, tiene la
palabra. O socialistes o...
Senyora presidenta.
Mare de Déu.
Mare de Déu. Però això no es pot tolerar.
Mare de Déu, el que està passant ara mateix al Congrés dels Diputats, amb senyor tots aquests crits. No havia passat absolutament res.
Està assenyalant, eh?
De veritat que no havia passat absolutament res fins ara. S'estava tenint un debat tranquil, contundent en cadascuna de les posicions,
senyor Mariscal, però, molt, per
però molt tranquil. I ara mateix, Déu-n'hi-do el to que ha agafat al Congrés dels Diputats, si és que el deixen parlar.
Senyor Sánchez,
le llamo al orden por primera vez. No refereix al president, eh?
No, ha estat després de Pissarello, no?
Ha estat just després de Pissarello, després de la intervenció de... Després de la intervenció d'extrema dreta.
Aunque les cueste,
ara sí,
les duela oírlo, Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Europa, señoría, Europa, señorías, Europa la ha bendecido. Europa la ha bendecido. Cataluña la ha agradecido y estas Cortes Generales la avalan hoy aquí. Por mayoría cualificada, cuantitativa y cualitativa, de los 15 de los 19 partidos políticos presentes en esta Cámara. De todos los grupos parlamentarios, excepto dos, el Partido Popular y el neofascismo que embiste Montaraz y Cerril, como acabamos de comprobarlo. Señorías, filonazis.
Déu-n'hi-do, de veritat, el to que està agafant... S'hi ha unit al Partit Popular, eh? També en aquestes crítiques.
Señores diputados de Vox, esto no es posible.
Sobretot qui increpa, és evident, que és l'extrema dreta des dels seus respectius seients, des de les localitats que ocupen els diputats. Però, clar, es fa molt difícil seguir un debat amb aquestes característiques.
És que no estan debatent ara mateix.
No, està parant de cridar.
Està paralitzat.
En aquest moment la presidenta del Congrés que fa el que pot, cridant a l'ordre a molts diputats. Aviam.
Luego le corresponderá el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y yo pido el mismo respeto para todos y para todas. Sinceramente, eso es lo que se merece la ciudadanía. Y no estos gritos ni estos insultos. Por favor.
Doncs precisament això és el que parlàvem quan li preguntava al diputat del Partit Popular que ens atenia aquest matí, Josep Lluís Huguet, li preguntava si hi hauria aquest to bronco una altra vegada al Congrés dels Diputats. Lluís Huguet, que em deia que el to bronco per part de les files socialistes, doncs bé, estem veient just ara mateix que no és així. Parla el senyor Rayo per part del Partit Socialista.
Filonazis que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza. El asesinato de 35.000 personas. Qué abominable absurdo, señorías.
No seré jo qui digui que això no és important, eh? Però vull dir, avui s'estan juntant naps, cols i de tot amb un debat que res hi té a veure.
Que perden els papers. Ja
res hi té a veure.
7 meses, señorías. 7 debates parlamentarios. Sin parangón, señorías. 2 de esos debates desperdiciados, eso sí, en la patochada del conflicto de atribuciones del Senado. Pero aún así, sí, señorías, un largo debate y un amplio acuerdo. Como quería la Comisión de Venecia, señorías. Europa, Europa, señorías. Antaño ensalzada y reivindicada y hoy denostada por contradecir su relato de ruido y furia, señorías. Como decía, Europa ha dicho sí a la amnistía. Alto y claro, por garantizar la igualdad, la separación de poderes, la función jurisdiccional y lo que es aún más importante. Europa ha pregonado a los cuatro vientos que la amnistía apuntala a la normalización institucional y política en Cataluña. Y todo ello gracias a este gobierno, señoría. Porque sí, señoría, los indultos y la amnistía han normalizado la política en Cataluña. Piensen en el 12 de mayo. 42 diputados del PSC. Gran victoria del Partido Socialista de Cataluña. Mayoría de izquierdas en el Parlamento. Y mayoría, señorías, no independentista. Enhorabona. Enhorabona, companys i companyes del PSC. I enhorabona, Catalunya. Nous temps per Catalunya. Nous temps per al diàleg i per a l'acord. Un futur de retrobament i de progrés. Enhorabona, Catalunya. I, señorías, nuevos tiempos también para todos los españoles. Gracias. Gracias a todos los españoles que ha sabido ver en la amnistía y en los indultos grandeza y generosidad. La generosidad necesaria para superar este conflicto que nunca debió quebrar la convivencia ni llegar a la justicia, señorías. Gracias a los españoles que ya empatizaron y a los que lo harán en el futuro cuando comprueben que la amnistía abre la puerta al diálogo, al acuerdo y al buen gobierno, con una meta única: justicia y bienestar para los catalanes, señorías. Señorías, para un constitucionalista de razón y de corazón, este debate hoy no deja de ser doloroso. Doloroso porque el Partido Popular, con sus tretas y ardides, ha protagonizado el más bochornoso espectáculo de grosera manipulación de nuestras instituciones. No ha escatimado en estratagemas, lo ha intentado todo. Desde la pueril exigencia del voto por llamamiento a los diputados hasta la perversa e inútil apelación al transfugismo. Desde boicotear enmiendas transaccionales en comisión hasta proponer la ilegalización de partidos nacionalistas. Desde una artera reforma exprés del reglamento del Senado hasta la más que irresponsable invocación de un conflicto de atribuciones quimérico y tramposo entre el Senado y el Congreso. Un conflicto de atribuciones por una reforma constitucional fraudulenta. ¿De verdad hacía falta, señorías, caer en tamaño desatino? Una más, señorías, para la antología del disparate. Ustedes, señorías del PP, lo han probado todo, sin escrúpulos. Y desgraciadamente para los anales quedará su irresponsable agresión al prestigio del cuerpo de letrados de esta Cámara. Ningún respeto por las instituciones, señoría. Y mientras intentaban incendiar las instituciones, eso sí, en la intimidad, ¿verdad, señor Feijóo? Valoraban apoyar la amnistía, descartaban el terrorismo, sin sonrojarse, sin rubor, pura hipocresía. Pero, señorías, se acabó. Está bajando el telón. Su espectáculo ya no da más de sí. Se acabó la farsa, señorías. Ahora ya solo queda un dilema por resolver. ¿Subirá hoy el señor Feijóo a esta tribuna? ¿Subirá hoy, ahora y aquí, a esta tribuna, como los últimos dos debates de amnistía, o se esconderá tras los últimos pinchazos, señor Feijóo? ¿Se esconderá usted? Yo, señorías, le reto, le retamos a que suba aquí, atrévase, porque tiene muchas cosas que explicar, señoría. Por ejemplo, señoría, señor Feijóo, ¿por qué no mencionó una sola vez durante la campaña electoral la amnistía? ¿Por qué, señor Feijóo? ¿Por qué? En la campaña electoral de Cataluña no existió la amnistía. ¿Por qué han retirado en el Senado el conflicto de atribuciones despreciando ese sesudo informe de sus letrados? ¿Por qué, señor Feijóo? ¿Por qué la opinión de Europa ya no es hoy tan importante como hace 7 meses, señor Feijóo? ¿Por qué? A lo mejor el señor Feijóo ha visto la luz, se ha caído del caballo y reconoce el desafuero de su estrategia dirigida a la fractura constitucional. Mucho me temo, sin embargo, que la única luz que ha cegado últimamente al señor Feijóo es la de Meloni, el neofascismo homologable, camisas negras, censura a los periodistas de la RAI, la Meloni que prohíbe inscribir en el registro a los hijos de las parejas homosexuales, señor Feijóo. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Eso es homologable para usted, señoría? Acabo ya, señora presidenta. Todos sabemos, sin embargo, que Feijóo hoy seguirá erre que erre con la matraca del procés y la amnistía. No le queda otra, porque usted, señor Feijóo, que lo ganó todo, pero que nunca gobernará porque no quiere. Usted, que perjuró cuando acató o dijo acatar la Constitución, pero no la cumple, porque lleva 2.000 días sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Señor Feijóo.
Doncs amb aquesta crítica d'Artemi Rayo cap a Núñez Feijóo, de no renovar el Consell General del Poder Judicial, l'ha reptat avui a pujar a la tribuna d'oradors a Núñez Feijóo, cosa que dubto perquè evidentment no està sortint cap primera espasa ni del mateix Partit Socialista. Per tant, no crec que tampoc ho faci el Partit Popular, que és possible que ho deixi com a molt a Cuca Gamarra, que és la segona de bord. Artemi Rayo, sigui com sigui, per part del grup socialista, que ha dit que són nous temps per Catalunya i per tots els espanyols, i això sí, crítica contundent cap al Partit Popular. Veurem què és el que hi respon el Partit Popular ara quan puja a la tribuna d'oradors. Estàvem a la Girocleta, Giró.
Sí.
T'ho torno a preguntar, què tindrem avui?
Doncs...
un dia com avui a la Girocleta, clar, avui és evident,
avui
és un dia important.
Avui és un dia molt important, avui és Corpus Christi i a la Catedral de Barcelona ja s'ha donat el tret de sortida de Corpus amb l'acte de benedicció de l'ou com vaia. Ara ja podem dir que l'ou ja vaia sobre la font de Sant Jordi del claustre de la Catedral. Llavors, aquest any la Catedral ha posat al centre del Corpus la gent del mar i en aquesta línia el pregoner d'aquest acte de benedicció que ara comentàvem de l'ou com vaia ha estat el mossèn Ricard Rodríguez Martos, que és responsable diocesà d'Estela Maris, que és l'entitat que vetlla pels mariners que arriben a Barcelona. I, a banda, el mossèn Ricard també és diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona i té responsabilitat diocesana a Estela Maris a nivell també de Conferència Episcopal Espanyola. I que sàpigueu que avui, a 13:45, a l'hora de la Girocleta, farem una connexió en directe des de la Catedral de Barcelona i podrem parlar amb el mossèn Ricard.
Doncs ara sí, puja a la tribuna d'oradors al Congrés dels Diputats, o sorpresa, Alberto Núñez Feijóo, president del Partit Popular, que ha pujat a la tribuna d'oradors i és a punt de parlar. Atenció, perquè dempeus tota la bancada popular aplaudint a Núñez Feijóo...
Abans que comenci.
Per tant, això vol dir que no estava previst, entenc, que parlés el mateix Núñez Feijóo, que suposo que sí que vol aprofitar per parlar ell, perquè no tindrà resposta del president del govern, de Pedro Sánchez. Agafa la paraula de Núñez Feijóo, que parla així des de la tribuna d'oradors de
l'hemicicle. Sosegadamente a los españoles. Ustedes y nosotros aplicamos el artículo 155 de la Constitución. Y por eso procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos. 7 votos. 7 votos necesitaba para ser presidente tras perder las elecciones. ¿Cuánto vale la presidencia del gobierno para él? También conocemos la respuesta. Lo que le pidan. Pero la pregunta aún abierta es, ¿cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos? Señorías, si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Pedro Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de estar en el escaño de presidente, ¿entonces qué es? No. No se atrevan a llamarle convivencia. No se rían de la gente. Allá ustedes y lo que le queda de conciencia. Pero no pretendan lavar el cerebro de los españoles. Lo que hoy va a hacer efectivo el Congreso de los Diputados es un intercambio de poder a cambio de privilegios. Es un intercambio de poder a cambio de impunidad. Es un intercambio de poder a cambio de poder. Yo te otorgo privilegios personales y tú me das la presidencia. Eso es todo. Puede maquillarlo con el eufemismo que le diga el Departamento de Policía de turno. Tener los altavoces mediáticos que ustedes quieran. Agarrarse al resultado de unas autonómicas, obviando otras, y olvidando también que el criterio sirve el de todos los españoles. Pueden hablar de derecha, de ultraderecha, de fachas, de Franco. Pueden decir una y otra vez, y tú más, si quieren, pueden remontarse al pleistoceno, pero hay una realidad que no cambia. Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Están convirtiendo a la mayoría en ciudadanos de segunda. Y si el trueque que aquí están perpetrando, sí, solo tiene un nombre. Lo hemos dicho desde el principio, corrupción política. Sí, señorías, para llegar a la Moncloa, Sánchez se ha apoyado en la corrupción política de este cambalache. Así que a nadie le puede extrañar ahora que aflore otro gran éxito de esta legislatura exactamente con el mismo patrón. No puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en la Moncloa, ni que haya mentido, ni que sienta que él y los suyos gozan de total impunidad para pasar por encima de cualquier ley. Y de la mínima ética que debería de tener quien ostenta el honor de presidir el gobierno de España. Insisto, el mismo patrón, corrupción y mentira. Señorías, más allá de la amnistía y la corrupción, el gobierno está completamente paralizado. No saca nada adelante porque solo tiene apoyo para aprobar exigencias separatistas. Y por tanto, no se engañen. La legislatura empieza y puede acabar aquí, con la amnistía. No ha habido nada más antes y muy probablemente no habrá nada después. Si esta ley llega a aplicarse, señores del Partido Socialista, el independentismo le van a servir ustedes de muy poco. Y si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar. Curioso que por esto el señor Sánchez no se haya preguntado nunca si merece la pena. Pero lo haré yo. Aprovecho esta última oportunidad y les invito a pensar si con este panorama merece la pena que falten a la palabra. Y les digo claramente que no. Voten no a la amnistía. Créanme. Mucho mejor que esta legislatura de engaños, de numeritos y de una sola ley, es una legislatura sin más recorrido, pero con un mínimo de dignidad. Son tan siervos de su amo que ya no se dan cuenta de que al insultarme a mí por decirles esto, le están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso. Y no se confundan, la historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con ustedes. Señorías, en los últimos meses hemos dado dentro y fuera de este hemiciclo argumentos de todo tipo en contra de esta ley. Lo hemos hecho desde el partido mayoritario en todas las instituciones. Lo han hecho juristas, magistrados, abogados, fiscales, jueces. El Senado a través del veto. Los letrados del Senado en un informe que detecta hasta 16 tachas de ilegalidad. Hasta 5 minutos después de las elecciones generales, incluso ustedes, el Partido Socialista, ofrecía argumentos contra la amnistía. En este tiempo también hemos escuchado al independentismo jactarse de haber llegado a este punto. Lo hemos vuelto a escuchar. Reírse de que Sánchez haya aceptado que todos los españoles le tengamos que pedir perdón a través de esta ley por el golpe que ellos solitos dieron. Y asimismo hemos asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas, obedeciendo al amo que les paga, sin rechistar. Efectivamente, señora Noguera, hoy es el día de su victoria. El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Sabe por qué? Por la ambición de un solo hombre. ¿Saben a quién no hemos escuchado nunca aquí? Sí, claro que lo saben. Pregunten por qué quien les obliga a votar esta ley nunca ha salido a dar la cara a esta tribuna para defenderla. Y pregúntense de paso ¿Por qué tampoco se atreve a someterla? ¿Por qué tampoco se atreve a someterla al conjunto de los españoles? Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla. Inclúyanla en su programa electoral. Presuman en toda España de ella. Convoquen a la gente. Háganlo a lo grande. Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral. Claro, no se atreven. No se atreven porque saben perfectamente...
Dos quarts, doncs, del matí. Així parla Núñez Feijóo, contundent també des de la tribuna d'oradors del Congrés dels Diputats. Anem a publicitat i continuem programa pendents, això sí, del que passa avui, un dia històric, al Congrés. Per cert, la votació està prevista cap a les 11 del matí. Estarem pendents del final de la votació. Per saber si tot va bé i, evidentment, si va com ha d'anar, s'ha d'acabar aprovant aquesta llei d'amnistia. Anem a publicitat, tornem de seguida, va.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Històries de superació amb Ruth Caral.
Doncs dèiem que nosaltres continuem amb el programa pendents de, amb l'ull posat al Congrés dels Diputats, on, per cert, ja ha acabat Núñez Feijóo la seva intervenció. El Partit Popular de peus, aplaudint el líder del Partit Popular. En fi, va, aquesta hora, aquest moment de conèixer, però una història personal amb un rerefons, com sempre diem, ple d'esforç, de lluita, de reclam i d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora d'aquest programa i periodista, Ruth Caral. Hola, Ruth, què tal?
Hola, Joan, bon dia.
Escolta, cada setmana ens portes una història diferent. Quina ens portes avui?
Avui us porto una història una mica de pel·lícula, perquè diguem que complix molt bé l'estructura de plantejament, nus i desenllaç, però prefereixo no avançar-vos res i, si et sembla, ja el presentem directament, perquè crec que val la pena poder-lo escoltar i conèixer la història ja directament a través d'ell.
Parles en general, no ens vols avançar res,
no,
eh?
No.
Val. Doncs va, a qui coneixem avui?
Avui coneixerem Francesc Perendreu.
Cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado, del
sol de Ipanema.
Francesc Prendreu té 66 anys i és especialista en addiccions. Se dedica a ajudar a persones amb alguna addicció, al joc, a les pantalles, a les compres, al sexe, etc. És el president de CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, des d'on s'organitzen teràpies individuals i en grup per controlar l'addicció. Ell mateix va crear l'associació després de superar l'addicció al joc, a les màquines escurabutxaques. Va aconseguir-ho quan estava gairebé a punt de perdre-ho tot i només li quedava una única moneda. Va deixar que l'atzar decidís per ell i encara sort que va jugar a favor. Una afició, la música. I una cançó la que sentim de fons, La xica de Ipanema, de Jarabe de Palo.
Camino del mar.
Prendreu, bon dia.
Bon dia.
Ara entrarem en més detall a conèixer una mica la història, el tema de les addiccions, però primer de tot, què és per a tu la superació personal?
Lograr objectius, lograr algo tan fàcil i tan complicat alhora com és ser feliç. Mm-hmm. És lograr sortir d'un pou de dificultats per arribar a... que en tindràs igual, de dificultats, evidentment, però unes dificultats que les podràs controlar i que elles no et controlaran a tu.
Mm-hmm. Recordes la primera vegada que vas jugar?
Sí. Reto 7, de Barcelona. Vaig veure una sala de joc que no havia vist mai. Hi havia màquines, no havia vist mai una màquina. I vaig entrar perquè aquest era una mica el meu problema. O sigui, jo posava el morro tot arreu. Mm-hmm. Soc molt curiós. I vaig tirar una moneda i vaig guanyar. I ja va estar.
Va ser a partir d'aquí ja que es va desencallar.
Sempre. Hi ha una mena de, com de duendecillo, que no té nom, però que fa que quasi tots els ludòpates que he conegut, la primera vegada o la segona màxim que van jugar, van guanyar. I això és, evidentment, algo que et serveix de reforç.
Mm-hmm. En aquell moment, què és el que et va agradar? O
Que no pensava. Que vaig tindre una pujada d'eufòria, no?, dintre d'una vida més aviat rutinària. Llavors era com un castell de focs artificials.
Uh-huh. I a partir de llavors ja es va convertir en una rutina diària, no?
Sí, llavors no, llavors ja comença la malaltia. Amb el joc presencial tardes uns 3 anys en convertir-se en malaltia. Amb el joc online en 2 anys, entre un any i 2 ja és molt més ràpida. I a poc a poc vas entrant fins que no te'n dones compte, fins que estàs a dintre i llavors ja no pots sortir. És com la persona que l'enterra i en vez de fer el forat cap a dalt, fa el forat cap a baix, no? I cada vegada estàs més ensorrat.
El límit de l'addicció al joc és quan s'acaben els diners?
No, els diners és un dels límits, però el límit està... amb les pèrdues socials, amb la pèrdua de la teva dignitat, amb la pèrdua del temps, amb la pèrdua de projectes, amb els teus canvis d'humor, deixes pràcticament estar de menjar, vull dir, són molts factors. No, l'econòmic és un dels factors.
I tu en aquell moment sabies que era la ludopatia?
No, ni coneixia la paraula siquiera, no existia.
Però eres conscient que hi havia alguna cosa...
Era conscient que tenia un problema, però no en tenia ni idea de com sortir-ne. O sigui, jo només sabia que m'aixecava i tenia ganes de jugar, sí o sí. Perquè si no jugava tenia mal de cap, tenia vòmits, tenia...
Síndrome de l'abstinència.
Sí, total i absolut, era el síndrome d'abstinència. Llavors jo tenia que jugar perquè era l'únic moment en què no pensava en la infinitat de problemes que tenia.
Perdoneu, dic que podia passar i evidentment passa. Tornem cap al Congrés dels Diputats perquè estem pendents de la votació de la llei d'amnistia que s'està produint ara mateix.
De la llei d'amnistia...
una llei d'amnistia que és a punt de votar-se, com dèiem, a votació amb alçada, que és el que va demanar el Partit Popular per la llei d'amnistia. D'aquí molt pocs minuts es començarà amb la votació d'aquesta llei íntegra. Ara estan passant a votar diversos punts de l'ordre del dia. Estem esperant el moment que comenci aquesta votació, una votació que es fa normalment al final del ple, però que un dia com avui històric, doncs es fa tot just posterior al debat per la visió històrica, no? Un dia com avui al Congrés dels Diputats. Hem escoltat des d'aquesta casa, des d'aquest programa també, els diferents diputats de tots els grups parlamentaris. Recordem, una llei d'amnistia que arriba, si tot va bé, amb 176 vots a favor, 172 en contra, és a dir, dos vots fan que s'aconsegueixi aquesta majoria absoluta necessària per aprovar aquesta llei, perquè recordem que va ser tombada al Senat. Quan passa del Senat cap al Congrés dels Diputats de nou, aquesta llei, sigui la que sigui, s'ha d'aconseguir aprovar amb majoria absoluta, i el Partit Socialista la tindria gràcies al suport dels partits nacionalistes, dels socis de govern, etc, etc. Per tant, aquests 176 vots que els tindrien assegurats. Ara sí, em sembla que estan procedint a la votació de la llei d'amnistia amb alçada per cada grup parlamentari. Per tant, cada portaveu indica a la resta del grup parlamentari si s'aprova o no. En fi, estem veient a aquesta hora a la presidenta, estem veient la votació dels diferents punts, com dèiem, de l'ordre del dia, pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats. A veure si podem enganxar al Congrés dels Diputats una votació com aquesta. Tot que passa que estem intentant agafar la senyal de votació. Ara sí que la tenim. Al Congrés dels Diputats.
Votos emitidos, 348. Ara. Votos a favor, 193. Votos en contra, 34. Abstenciones, 121. Se aprueba el punto número 7. Pasamos ahora a votar el punto número 8. Votamos.
No sé si ara mateix estan votant altres punts de l'ordre del dia que no tenen res a veure amb la votació de la llei d'amnistia. Fem una cosa. Guillem, m'avises quan comenci, sisplau, la votació al Congrés dels Diputats, només pel que respecta a la llei d'amnistia. Per tant, continuem aquesta conversa, Ruth, com podem. Està molt greu, eh? Un dia com avui està saltant una mica tots pels aires.
És perquè... així mateix, l'actualitat.
Actualitat mana, i evidentment, i un dia com avui hi havíem d'estar...
Cap mena de problema. Reprenem la conversa amb Francesc Prendreu, que és el president de l'associació Asencas, és l'associació Centre Català d'Addiccions Socials. Ell mos estava explicant, no, la seva part més personal, quan va tindre l'addicció al joc, va començar amb les màquines escurabutxaques, i estàvem parlant, no, de la síndrome d'abstinència que se genera una vegada tu en algun moment no pots... el teu dia a dia ja es converteix en una rutina, anar a jugar, i el dia que no ho fas, ho patixes també d'alguna manera.
Sí, home, ho passes malament perquè tu necessites jugar. Sí, més que jugar, el que necessites és evadir-te del món real. Tens un món real tan complex, tan ple de problemes, que quan et despertes pel dematí i veus aquella muntanya de problemes que tens, l'únic que vols és fugir. Evidentment, estem parlant d'una personalitat immadura. Si no, una persona madura afronta els problemes, però quan tu tens una addicció és perquè ets immadur, això està clar. Llavors, què fa una persona immadura? És com jo recordo fa molts anys, quan el meu fill era petit, que va trencar alguna cosa i es va tapar els ulls i em va dir, papa, jo no he sigut. Insistem tu i jo, xiquet. Però ella es va tapar els ulls. Per què? Perquè no volia veure'm, no? Perquè si jo, ell no em veia a mi, no veia la cara d'empedat, per tant, jo no devia estar empedat. Pues és algo així. Però portat a l'edat més adulta, clar.
En el teu cas, vas començar a jugar als 19 anys.
Sí.
Vas estar jugant durant 9 anys.
9 anys, fins als 28.
Correcte. I va arribar un dia que vas decidir jugar-t'ho tot a cara o creu.
Sí, va haver un dia en el que la situació era absolutament crítica, inclús mon pare ja em demanava que em suïcidés perquè perquè és que era, ja era insuportable aquella situació, passava 55 quilos, ho havia perdut absolutament tot, i va ser el dia que vaig decidir, bueno, pues tenia, no sabré mai per què tenia aquella moneda, perquè totes me les gastava, però mira, tenia una moneda, no? Perdó. Que sempre m'he arrepentit de no haver-la conservat, perquè ara em faria gràcia de tindre, eh? I vaig obrir el balcó i la vaig tirar a l'aire. Si sortia cara, demanava ajuda, i si sortia creu, em tirava de la baix i acabava en el patiment. I va sortir cara.
Encara I, sort.
Sí, clar, vull dir, evidentment, en aquell moment em vaig emprenyar molt, eh?
Te vas emprenyar?
Buf! Molt. Jo el que volia era tirar-me. Perquè llavors, jo era conscient del que se'm venia a sobre. I aquella moneda, ara sé perquè no la vaig conservar, evidentment. La vaig tirar en una cabina telefònica, vaig parlar amb ma mare, vaig trucar a ma mare i vaig dir, sisplau, ajuda'm. Soc jugador. Va ser la primera vegada en ma vida que vaig dir la paraula jugador. Paraula ludòpata encara no s'utilitzava.
En el teu cas, qui et va ajudar va ser ta mare?
Sí.
És imprescindible aquest acompanyament de la família?
Si no, ja la família és molt complicat. Molt, molt, molt complicat, perquè necessites no només el suport, necessites que la família parli amb nosaltres i ens digui com està tot i ens digui els problemes que veuen. I és un seguiment, és un treball de col·laboració entre la família, la persona afectada i els terapeutes. Sense la família és molt complicat. Es pot, sí, clar que es pot, però difícil, molt difícil.
Comences un tractament de rehabilitació. Quan se considera que una persona ja ha passat aquest procés de rehabilitació i, per tant, ja no és addicte, entre cometes, en una addicció, en aquest cas, al joc?
Hi ha moltes... Cada persona és un món diferent, no? O sigui, hi ha persones que venen al tractament i el que volen és deixar de jugar, deixen de jugar, porten un any abstinent, i dius, bueno... Hi ha persones que van més allà i es proposen fer canvis i madurar. Hi ha persones... És que és una pregunta complicada de respondre. Però jo diria que quan has començat a afrontar els teus problemes i sobretot quan has après que el silenci no és cap solució, sinó que tens a parlar de lo que et passa, de lo que et fa mal, de lo que et molesta, de lo que necessites. I això significa demanar ajuda. Vull dir, demanar ajuda, al contrari d'abans, que un pensava que era ser dèbil. No és ser dèbil, és ser madur i ser adult, no?, demanar ajuda. És com aquella frase tan estúpida, los hombres no lloran, perdó, els homes ploren exactament igual.
La tendència és amagar-se una mica, no?
Sí, amagar les teves emocions, amagar els teus sentiments. Jo ahir vaig tindre un pacient a la tarda que se'm va posar a plorar, jo li vaig donar una abraçada i avui m'ha escrit gràcies per l'abraçada perquè em va ajudar.
Una cosa tan senzilla com una abraçada, no?
Una abraçada, simplement, no? Però clar, si tu no ets capaç d'abraçar-te a tu mateix, pues, difícil.
Ja fa 33 anys que et dediques a ajudar a tres persones a través de 100 cas. Explica'ns una mica què feu allí, quines teràpies oferiu.
Fem bàsicament dues coses. Una és teràpies individuals de prevenció de recaigudes, és a dir, ensenyar o donar estratègies a la gent perquè no tingui que recaure. Vale? I després hi ha teràpies de grup, on el que fas és compartir de forma grupal les teves experiències, el teu dia a dia, s'exposen els problemes que cada membre del grup té en el dia a dia i les compara. I cada membre del grup pues, aporta la seva visió i com ell resoldria aquella situació. Llavors, bueno, pues, és una manera de donar-te eines i a més també de multiplicar el teu aprenentatge per 10 o per 20.
I què s'ha de fer per poder vindre en aquestes teràpies? No sé si...
Tan simple com trucar-nos per telèfon i nosaltres donaríem dia i hora i ja està.
Explica'ns també una mica si hi ha algun cas que mos pogués fer 5 cèntims del que us trobeu a les teràpies, a quin tipus d'addiccions són les més freqüents.
Bueno, ha canviat. El món de l'addicció ja no és el món que era. Quan jo vaig començar, els addictes eren addictes a la... Els homes eren addictes a les màquines i les dones eren addictes al bingo. Avui en dia m'estic trobant amb joves amb addicció a les noves tecnologies, que és el que més estem rebent, no? Tenim addiccions als videojocs, que és una addicció duríssima. Tenim nanos que inclús estan orinant en botelles per no perdre el temps i pugui jugar, que juguen fins a les 4 o a les 5 de la matinada. L'addicció al sexe és una addicció que està pujant d'una manera absolutament alarmant, brutal, perquè l'edat d'inici del consum són 9 anys. I jo sóc dels convençuts de que les manades, les itxoses manades, neixen d'aquesta addicció, o sigui, d'aquest visionat d'un porno tan dur. I després tenim altres ja addiccions, com són criptos, com són, i sobretot el joc online, que és el que està fent en aquests moments a la gent més jove. De 18 a 25 està fent mal. Sí.
També hi ha addiccions infantils, d'alguna manera, no? Sí. Addiccions afectives. Són una mena de jocs i addiccions invisibles, no? També.
Totes les addiccions són... A veure, per exemple, tu tens l'alcohol. L'alcohol és una addicció molt visible, perquè clar, quan la persona la veus borratxa, tu saps que aquella persona està alcoholitzada, no? Mm. Una addicció a la cocaïna és bastant visible, a l'heroïna moltíssim, evidentment. Avui en dia el fentanilo s'està començant a moure per aquest país, no? De fet, s'està tallant la cocaïna amb fentanilo. Ara, després hi ha addiccions bastant més invisibles, com són aquestes que no comporten un desgast econòmic, que no tens unes pèrdues econòmiques, com és el joc, i poden ser l'addicció afectiva, l'addicció als videojocs, etc.
Francesc, a mi m'agradaria preguntar-te, sí, perquè ho he escoltat alguna vegada, i no sé què hi ha de cert o què no en tot plegat. Un és ex-addicte o un és un addicte que no juga més...
Bueno,
no
és un addicte tota la vida i és una persona rehabilitada. Mm. Però és com el que deixa de fumar. Jo fa 13 anys que no fumo, però sóc fumador.
I no existeix, mi... l'ex-fumador?
No.
És un fumador que no fuma.
No passa, un fumador no activo. Doncs pues amb les addiccions és el mateix. Un addicte a l'alcohol no pot tornar a beure. Llavors vas en una comunió i beuràs una Fanta o una Coca-Cola, però no pots beure alcohol. I amb aquestes addiccions és el mateix.
Doncs acabem amb més música.
Clàssic, això, eh?
I tant, esta cançó segurament no necessita presentacions, però tu mateix, Francesc...
És una cançó que a mi em va reconciliar amb el gènere humà, per dir-ho d'alguna manera.
L'has triat per aquest motiu, per tant?
Sí, és una cançó per mi molt especial, molt amb component sentimental molt fort. I la xica d'Ipanema és l'Astro Gilberto, que, sobretot, el que a mi em... És perquè és una música que t'encisa, no? T'envolta. La música a mi em va ajudar molt a sortir de l'addicció. Moltíssim, moltíssim.
Daniel.
Francesc Pere Andreu, moltíssimes gràcies per vindre este matí.
No, ha sigut al contrari. Gràcies a vosaltres, sempre.
Gràcies, Francesc, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Rut, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta'm, ens escoltem la propera setmana amb més històries de superació, això sí, sense incidents de la qualitat. Va, nosaltres que anem a publicitat, tornem de seguida i obrim el capó.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga. Vinga, va, 5 minutets pràcticament i arribem a les 11 del matí, pendents encara del Congrés, del Congrés dels Diputats, quan comenci aquesta votació sobre la llei d'amnistia, que ha de començar en uns minutets, en molt pocs minuts, però ara tractarem un tema que cada cop és més important. Parlem de la qüestió de la intel·ligència artificial, els biaixos algorítmics, la fractura digital i la cohesió social. Aquests temes susciten molts neguits a l'hora que s'obre també la possibilitat que aquesta mateixa tecnologia ens pugui ajudar a identificar amb més precisió les desigualtats i també, per què no, a corregir-les. Justament es va parlar en una xerrada que es va fer el passat dimarts al CaixaForum Macaya. Va estar a càrrec de Núria Vallès, investigadora en Estudis de Ciència i Tecnologia de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial del CSIC, i també d'Anna Valdivia, professora en Intel·ligència Artificial, Governança i Política a l'Oxford Internet Institute. Tot embarcat en el cicle del propi Macaya, dedicat a preguntar-se si sobreviurà la democràcia a la intel·ligència artificial. Una molt bona pregunta que tot just ens pot respondre ella, Núria Vallès, com dèiem, investigadora en Estudis de Ciència i Tecnologia de l'Institut de Recerca d'Intel·ligència Artificial del CSIC. Núria Vallès, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Núria, ara parlàvem de la conferència de dimarts. Com va anar això? Ens pot fer 5 cèntims de la seva temàtica o no?
I tant. Bueno, no sé si us podré fer 5 cèntims.
És molt complicat, això, eh?
Va anar molt bé. Amb l'Anna Valdivia, que a més tenim com dos perfils molt complementaris. Ella és matemàtica en un centre de ciències socials. Jo sóc sociòloga en un centre d'intel·ligència artificial. Llavors, crec que la combinació també va fer que es plantegés el tema d'una manera una mica poc habitual. Nosaltres, bueno, com diu el títol de la conferència, aquesta conferència anava sobre equitat i justícia i les relacions que aquestes qüestions tenen amb la intel·ligència artificial. I em sembla que una mica el fil conductor, així, com per fer un resum molt ràpid, el fil conductor seria una mica... Vam intentar desmuntar una mica els mites al voltant de la intel·ligència artificial i també una mica intentar qüestionar aquest relat, no?, que ens presenta la intel·ligència artificial sempre com associada o a grans utopies. La intel·ligència artificial resoldrà tots els problemes en salut, educació, medi ambient, desigualtat, o també el contrari, també, no?, aquesta idea catastròfica de la intel·ligència artificial que acabarà amb la humanitat, que està qüestionant les nostres pròpies habilitats, que empitjora la democràcia. No, i una mica jo crec que el fil conductor seria una mica de quina manera podem, des de la recerca, les ciències socials, podem mostrar que no una cosa ni l'altra, que no estem en cap d'aquests escenaris, no? Que la intel·ligència artificial, més que una metàfora o més que un núvol, més enllà d'aquest tipus d'històries o de narratives, està feta, és material, està feta de materialitat, de coses. Ara us explico una mica com enteníem això. Està feta d'ideologies i no es pot separar de lo social, no? O sigui, la tecnologia no està allò aïllada, no és una cosa abstracta que cau del cel, no? I per això, des dels estudis de crítics de la intel·ligència artificial, parlem de la intel·ligència artificial com un sistema sociotècnic, en què tot allò tecnològic no es pot separar ni de lo social, ni de l'econòmic, lo natural, l'ambiental. I, per tant, quan ens fixem en democràcia o aquestes qüestions que tu comentaves, de fractura digital, biaixos, etc., no podem deixar de pensar que justament la intel·ligència artificial està en aquest entramat de relacions. No és l'altre de les desigualtats, no és l'altre de la política.
Per començar a entendre-ho tot plegat, Núria, què són els biaixos algorítmics?
Aviam, els biaixos serien... o quan parlem de biaixos, jo no soc matemàtica, potser hi ha una definició matemàtica i ara m'escoltaran i diran, no és això. Bueno, quan parlem a nivell social dels biaixos algorítmics, ens fem referència que els outputs o els resultats generats per la intel·ligència artificial són injustos, és a dir, que són discriminatoris en un determinat col·lectiu. Per exemple, per motius de gènere, per motius racials, d'edat, demogràfics... molt ràpid, quan a través de l'aprenentatge automàtic, a partir d'una sèrie de dades, aquests algoritmes identifiquen una sèrie de patrons i per tant, realitzen una sèrie de prediccions o de possibles resultats. En funció de com són aquestes dades, per exemple, si en una mostra hi tenim poques dones, o si en una mostra tenim que jo què sé, no només poques persones d'un determinat col·lectiu, sinó que, com que justament les dades reprodueixen les desigualtats socials, tenim que en situacions de pobresa hi ha més associació amb la delinqüència.
Val. Núria, fem una cosa. Com que ens queda molt, molt poc temps,
sí.
Si no t'importa, mira, anem al butlletí informatiu en un dia informatiu tan important com avui i seguim parlant amb tu, si et va bé.
Vale, m'espero o penjo, que és el que he de fer?
Mira, ara t'ho diuen a control. No pengis, que ara t'ho diuen a control. Núria, de seguida tornem a saludar. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que anem al butlletí informatiu amb Julià Julbé, que passa per aquesta votació al Congrés dels Diputats, i tornem de seguida. Va.